Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults. I des d'aquesta temporada, a més, incorporem una nova secció dedicada als jocs de taula.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Una dona soltera, de l'escriptora novaiorquesa Edith Wharton.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la En King i les libèl·lules, de Kaysen Callender.
En l'apartat de no ficció, el llibre El afer Arnolfini, investigacions sobre un quadre de Van Eyck, del francès Jean-Philippe Postel.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de l'àlbum Petitona, de la il·lustradora Anna Font.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula d'animació Arrugues, del director Ignacio Ferreras.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar del darrer disc del cantant menorquí Cris Juanico, que presenta Cançons de xarxa.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'escriptora lleidatana Montse Vendrell sobre la seva darrera novel·la, Sabó de casa.
En la nova secció d'aquesta temporada dedicada als jocs de taula que tenim disponibles per al préstec a la biblioteca, avui us parlarem d'Acció.
I abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Una dona soltera, de l'escriptora americana nascuda a Nova York l'any 1862 i morta a França el 1937, Edith Wharton. El relat Una dona soltera es va publicar juntament amb tres novel·les breus més al volum All New York l'any 1924. Als cercles més pròspers de la societat novaiorquesa, la meravellosa Delia Lovell, casada amb un dels Ralston, és la reina de les festes i els actes socials i espera amb impaciència el casament de la seva cosina Charlotte amb Joe Ralston, que tindrà lloc ben aviat. Tot fa pensar que la noia tindrà tanta sort com ella en el matrimoni i que d'aquesta manera es consolidarà l'aliança entre les dues famílies. Però poc abans del casament, la Charlotte irromp molt alterada a casa de la seva cosina per confessar-li un secret que de cap manera pot fer-se públic i que trasbalsarà per sempre les seves vides. Edith Wharton va ser una dona molt independent. Va viatjar sola per tot Europa i va fer estades llargues a París. A més, fou la primera dona que va guanyar un Pulitzer. Una dona soltera ha estat editada per l'editorial Viena dins la col·lecció Petits Plaers amb traducció de Ferran Ràfols i la podeu comprar per 16 euros o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la En King i les libèl·lules, de Kaysen Callender. En King té 12 anys i està convençut que el seu germà gran, Khalid, que acaba de morir, s'ha reencarnat en una libèl·lula des que en va veure una decol·locada sobre el taüt el dia del funeral. Cada tarda surt a trobar-se amb en Khalid, que encara el visita en somnis i li explica tot de coses, com feia quan era viu. Però en King no pot compartir-ho amb ningú, perquè la seva família s'està ensorrant i el seu millor amic, en Sandy, fa temps que no li parla. Així, en un poble de Louisiana, encara travessat per l'homofòbia i les tensions i contrastos entre blancs i negres, en King haurà d'enfrontar-se tot sol a la pèrdua i al dol i aprendrà la lliçó més important de la seva vida. No ha de renunciar a ell mateix. En King i les libèl·lules és una història de creixement plena d'emoció sobre el dol, l'amistat, la família, la pertinença, la identitat i l'esperança, molt recomanada pels lectors més sensibles. En King i les libèl·lules, està editat per l'Altra Tribu i el podeu comprar per 15,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre El afer Arnolfini, investigació sobre un quadre de Van Eyck, de l'escriptor francès nascut a París l'any 1951, Jean-Philippe Postel. El retrat del matrimoni Arnolfini, que Jean Van Eyck va pintar l'any 1434, és un dels quadres més fascinants de la història de l'art. Admirat al llarg de diversos segles, objecte d'una quantitat important d'estudis, amaga, no obstant, un secret, un significat que roman ocult avui en dia a la mirada més atenta. Qui són realment l'home i la dona retratats en el quadre? Quin vincle els unia? I, especialment, quines pistes poden oferir els objectes que els envolten? En aquest extraordinari assaig, Jean-Philippe Postel observa amb un ull clínic el quadre, per tal de desvetllar un a un els misteris que Van Eyck va plantejar en aquesta singular obra, com si es tractés de l'anàlisi forense en un relat policíac. Resoldrà l'autor el misteri d'una de les obres d'art més enigmàtiques de tots els temps? El afer Arnolfini de Jean-Philippe Postel, amb traducció de Manuel Arranz, ha estat editat per l'editorial Acantilado i el podeu comprar per 12 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és l'àlbum Petitona, de la il·lustradora Anna Font, guanyadora del Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens l'any 2020. Soc petitona, tan petitona que potser ni em veus, però sovint tot el que és petit pot ser ben gran també. Petitona és un àlbum que juga visualment amb els contraris gran-petit per interpel·lar i connectar amb un dels sentiments més intensos dels infants. Què és ser gran? Anna Font s'endinsa en els seus records d'infantesa i, de manera intuïtiva, experimenta amb el seu art fins a arribar a unes escenes precioses que mostren una immensitat de petits detalls de la vida, moments, sensacions i olors que connecten amb els més petits i els revelen com de grans poden ser. Petitona està editat per Vindibooks i el podeu comprar per 15,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les millors pel·lícules d'animació de la història, us volem recomanar, en aquesta ocasió, Arrugues, una pel·lícula dirigida per Ignacio Ferreras i estrenada l'any 2011. Està basada en el còmic homònim de Paco Roca. La història està ambientada en un geriàtric i gira al voltant de l'amistat entre dos homes d'edat avançada, un d'ells en les primeres etapes de la malaltia de l'Alzheimer. Emilio i Miguel són dos ancians reclosos en un geriàtric. Emilio, que acaba d'arribar a la residència en un estat inicial d'Alzheimer, serà ajudat per Miguel i altres companys per no acabar a la planta superior de la residència, el temut pis dels assistits, que és com anomenen allí els desnonats. El seu eixelebrat pla tenyeix de comèdia i tendresa el tediós dia a dia de la residència, perquè encara que per a molts les seves vides havien acabat, ells n'acaben de començar una de nova.
I tu ets un amargat, Miguel. El que et passa és que et fa ràbia ser vell.
Qui? Amargat jo? De cap manera. Però si a mi m'encanta ser vell, és una meravella.
Cada dia està més malament del cap. Oh.
Sóc en Miguel, el teu company d'habitació.
Jo em dic Emili.
No és veritat, mentider. No intentis confondre'm.
Aquesta coproducció catalana és una de les propostes més interessants dels últims anys i en especial de l'animació. L'adaptació del còmic de Paco Roca ha aconseguit fascinar a públic de tot el món. Podeu trobar Arrugues a la Biblioteca Municipal.
de llibres.
S'avui que el cel és ben grisós.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del cantant menorquí Cris Juanico, que presenta Cançons de Xerxa, un recull de cançons fetes a partir d'una selecció de poemes de Pere Xerxa, el pseudònim amb què acostumava a escriure i publicar el mestre i poeta Joan López Casanovas. El músic de Ciutadella de Menorca ha seleccionat 11 poemes i els ha encofrat en 10 cançons de tall folk i de gest popular. Amb una producció musical molt propera a l'arrel, el resultat és una proposta sonora, amarada de tradició dins esquemes moderns. Una experiència que suposa una clara passa endavant del músic, que s'ha fet acompanyar de Lluís Gené, al baix electroacústic i contrabaix, Moisès Pelegrí a les percussions, a banda d'ell mateix a les guitarres acústiques, formant un sòlid trio musical. La proposta és una clara fusió tímbrica entre sonoritats primitives i músiques modernes, entre sons ancestrals i tribals i sons més actuals. Cris Juanico ens proposa un projecte creatiu nou, partint d'una literatura de gran nivell poètic, ara vestida amb músiques d'arrel, resultant un treball 100% mediterrani. Una unió poètico-musical que es converteix en un regal de cançons fresques, properes, vitals i inspirades en l'illa de Menorca.
Va de llibres.
En la secció dedicada a presentar-vos els jocs de taula que tenim disponibles per al préstec a la biblioteca, avui us volem recomanar Axio. L'objectiu d'aquest joc d'estratègia és aconseguir tants punts com puguis dels 5 colors. A cada torn, has de col·locar una de les teves fitxes al tauler i puntuar. Si aconsegueixes tancar un espai buit, col·loca una piràmide per aconseguir punts extra i tira de nou. Al final de la partida, només comptaràs els punts del teu color que menys puntuïn. Axio és un joc d'estratègia que està indicat a partir de 8 anys i poden jugar-hi d'una a 4 persones. La durada d'una partida és de 45 minuts. Axio, el joc que podeu demanar en préstec a la Biblioteca Margarida de Montferrat o comprar-lo per 29,95 €.
Va de llibres.
Doncs avui al Va de Llibres hem convidat a l'escriptora lleidatana Montse Vendrell. Hola Montse, benvinguda al nostre programa i a Ràdio Balaguer.
Hola Eva, bon dia, gràcies.
Mireu, Montse Vendrell va néixer al Guaire i ha estat mestra de primària i professora de francès en diferents escoles i instituts de Catalunya, entre els quals hi ha l'Institut Almatà de Balaguer. I també ha estat professora d'espanyol a París i actualment treballa a l'EOI de Lleida. I justament aquest any ha publicat la seva primera novel·la titulada Sabó de casa, a la qual ha dedicat més de 10 anys de la seva vida. A més, cal recordar que Sabó de casa va ser una de les novel·les més venudes el passat Sant Jordi a Lleida. Montse, la primera pregunta és una mica d'obligada formulació. Què hi trobarà el lector a Sabó de casa?
Me permets una coseta?
Sí, esclar.
Mira, dius que treballo a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Estic jubilada.
Ah, mira.
Sí, sí, des del mes de març va ser jubilar-me i sortir Sabó de casa.
Molt bé.
Sí, sí, per això. Bueno, pues què em deies? Bueno, i també enhorabona pel premi que us han premiat, no?
Sí, moltes gràcies. Sí, sí, sí.
Això és important.
Som la única biblioteca de la demarcació de Lleida que hem optat als Premis Maria Moliner pel foment a la lectura i bé, doncs, de fet aquest programa també és una acció per al foment de la lectura, oi? O sigui que gràcies.
Per molts anys. Bueno, què em preguntaves?
Què hi trobarà el lector a Sabó de casa? O la pregunta col·loquial que sempre ens fem o que a vegades ens fan els usuaris de la biblioteca. Escolta, però Sabó de casa, de què va?
Pues Sabó de casa és una novel·la que està basada en fets reals. De fet, és la vida dels meus padrins, o sí, bueno, la vida dels meus padrins, concretament l'exili que va patir el meu padrí als anys 20. I bueno, la novel·la és això, parla d'exili, parla d'amor, parla de separació, però també de retrobament. Hi ha molta nostàlgia i és el retrat d'una època dels anys 20 a Lleida, però també a Marsella i a Barcelona. perquè quan parlo d'exili he dit l'exili del padrí, però també el de la padrina, perquè les dones en aquells anys també patien l'exili per unes altres causes. En el cas de la padrina, doncs per qüestions econòmiques i laborals, com moltes dones d'aquella època va haver d'anar a treballar a Barcelona a servir a cases benestants. I, bueno, bàsicament és això, una història casolana, com diu el títol, Sabó de casa.
Escolta, però com a almenarenca que sóc, hi ha molt almenar a la Sabó de casa.
Bueno,
és que deixa'm treure aquesta...
Sí, la novel·la és d'Almenar, tot i que he fet el possible perquè hi sortís també Alguaire, que és el meu poble, però jo també em sento almenarenca perquè, bueno, doncs Almenar hi tinc casa, família i molts amics que, bueno, m'han demostrat que sí, que són amics de veritat, eh? Sí.
Com sorgeix la idea de fer aquesta novel·la? Perquè hem dit anteriorment que has dedicat 10 anys a escriure-la, per tant, ha estat un procés creatiu llarg. Com sorgeix i amb quins problemes o dubtes o pors t'has anat trobant al llarg d'aquests anys?
Bueno, jo no volia fer una novel·la, jo volia fer una crònica de l'exili del meu padrí, perquè tenia documents, els típics documents que es conserven a les famílies, documents d'identitat emesos a França i algun document de per aquí també, però no massa, i una història molt bonica i molt atípica, perquè al final és bastant atípic, és una història d'exili que n'hi ha a cada casa per aquí, d'històries d'exili, però al final de l'exili del meu padrí és bastant atípic i això em va fer decidir a escriure-la tipo crònica, i començar buscant informació i tal, perquè quedés a casa i perquè no es perdés. Però a poc a poc em vaig anar engrescant, cada vegada trobava més informació, anava preguntant a gent que havien viscut o que havien conviscut amb els meus padrins i, bueno, gairebé sense adonament vaig fer una novel·la de 500 pàgines.
Sí. És a dir, que la idea inicial no era publicar-la, sinó que era més aviat... Jo t'he escoltat amb alguna presentació que era com un document que volies escriure per a la teva mare?
Exacte, sí. Jo no tenia cap pretensió ni d'escriptora ni de fer una novel·la. Jo li volia fer un regal a la meva mare i als seus germans, als meus tiets, perquè ells eren els que m'havien ensenyat aquesta història, me l'havien explicat infinitat de vegades, i vaig pensar, mira, els faré un regal, ho faré tan bonic com sàpiga, i ja està, l'única pretensió era aquesta. Regalava la meva mare perquè els meus tiets, bueno, els he anat perdent i només quedava la meva mare, i la finalitat era aquesta, que la pogués llegir ella.
I llavors com vas fer el salt cap a que Pagès Editors doncs t'edités aquesta novel·la, que per altra banda a dia d'avui tampoc és tan fàcil que et publiquin una novel·la, hi ha molts escriptors que s'autoediten, no? Com va anar això? Com vas enviar manuscrits a diverses editorials o com vas fer el salt d'aquest document més casolà, podríem dir, cap a la publicació amb una editorial reconeguda com és Pagès?
Pues mira, jo de manuscrit no em vaig enviar a cap editorial. Jo sóc molt perfeccionista, volia que la feina que estava fent quedés bé, perquè, clar, era un document que quedaria escrit i sí que quedaria per la família, però, bueno, jo m'ho llegia i m'agradava i pensava, mira, pues, jo què sé, em faré uns quants exemplars, però ni en format de llibre. Jo només ho volia imprimir, posar-hi una espiral i ja està. I, de fet, així ho vaig fer, eh? Però des del principi, quan em vaig donar compte de que potser era una novel·la, vaig contactar amb una escriptora que feia una espècie de coaching literari i li vaig dir, escolta, llegeix-te-ho i a veure si pots corregir, jo vull que quedi bé. I, bueno, s'ho va llegir i em va dir, escolta, això ho has d'acabar quan anava per 100 pàgines, eh? I va dir, té molt bona pinta, i jo em pensava que amb 100 i pico pàgines acabava la feina.
Ostres, doncs et vas animar, eh?
Sí. És que ella em va dir, ostres, això que és... Mira, aquest document que m'has passat trobo que és de molta qualitat i l'has d'acabar. Jo, si vols, t'acompanyo fins a que tornis a arrencar, perquè, clar, com m'has dit al començament, això ha durat 10 anys, que en 10 anys tens pujades i baixades, desconnectes i dius, va, potser que no ho acabi, m'estic ficant amb llibres de cavalleria, però, bueno, després sempre tornava amb aquest projecte i quan tenia vacances i treballava a fons, era la meva activitat principal al meu temps lliure. I, bueno, aquesta noia, al cap dels anys, me va contactar una altra vegada i va dir, com ho tens? I jo dic, bueno, doncs, encara no he acabat, acabeu, perquè des de que ho vaig llegir que no m'ho he tret del cap, tu això ho has d'acabar i tal. Bueno, quan ho vaig tindre acabat, li vaig dir, mira, ja he acabat, corregeix-me si hi ha alguna falta i tal, perquè l'aniversari de la mama és ara l'abril i li vull regalar. Estem parlant de l'abril del 22. I quan ho va haver llegit, me va dir, això s'ha de presentar amb algun premi o a les editorials. I jo li vaig dir, què m'estàs dient? I a mi, clar, me feia, a veure, ja et dic, jo no tenia cap pretensió i, a més, de jo publicar una novel·la de què, no? I, bueno, quan ho va tindre corregit i tal, me va dir, vinga, va, presenta-ho amb algun premi. I dic, mira, jo, es diu Teresa Muñoz, l'escriptora en qüestió. I dic, mira, jo no tinc temps, ni estic treballant a l'EOI, no em queda temps per a res. I em va dir, em deixes fer el que vulga amb aquest document. I li vaig dir, ja t'arreglaràs, fes el que vulguis. Jo la vaig imprimir, li vaig regalar a ma mare, una còpia pels meus cosins i per ma germana, i aquí jo ja havia acabat la feina. Fins que em diuen a Pagès Editors que passi per l'editorial. Jo pensava que era una broma. No, no, l'editora em va dir que, bueno, que s'havia llegit aquest document. Mira, ara farà un any. Bueno, a l'octubre el va fer, un any a l'octubre. I em va dir, mira, Montse, m'he llegit la tua novel·la, fa temps que no m'arribava algo tan bonic i tan rodó i volem que sigui, per Sant Jordi, que sigui una proposta de Pagès Editors a Lleida. Jo dic, què m'estàs dient? No m'ho podia creure. I així va ser.
És una mica com un somni, no?
Més que
som. Com bé deies ara, justament Sabó de casa va ser una de les novel·les més venudes aquest Sant Jordi a Lleida. Uh-huh. Al ser la primera novel·la, entenc que com s'encaixa això? Entenc que amb il·lusió, satisfacció, però com ho vas viure? Com ho vius?
Com una bogeria. El dia de Sant Jordi, jo quan es va acabar la jornada i va vindre el president del Gremi de Llibreters i TV Lleida i em van dir que la meva novel·la havia sigut la més venuda de Lleida, juntament amb Pep Coll, pues, me vaig quedar que no m'ho podia creure, de veritat, una bogeria. Dic, però què m'esteu dient? Que sí. Bueno, i a partir d'aquí, pues, molt més que un somni, perquè el dia següent de Sant Jordi no quedava ni una novel·la, ja van engegar la segona edició, i ara fa un mes va sortir la tercera edició.
Ostres!
Clar, amb tan poc temps, tres edicions d'un llibre en català d'una persona que no la coneix ningú, que no sóc mediàtica, que no tinc cap altra novel·la ni res, doncs, bueno, sí, és bastant atípic i de veritat que molt més enllà d'un somni.
Suposo que en aquests moments encara estàs gaudint de l'èxit de Sabó de casa, però, i també t'ho hauran preguntat un munt de vegades, si tens intenció de continuar escrivint, si tens en ment, doncs, tornar a publicar.
Bueno, resulta que ara tinc molta feina acompanyant la novel·la. Jo pensava que un escriptor acabava la feina el dia que canviava la novel·la a l'editorial. Pues no, es veu que els llibres s'han d'acompanyar.
Clar.
No? Si els deixes, moren. I clar, jo, bueno, vist el que està passant, però és que ja no sóc jo la que l'acompanyo, és que gairebé cada setmana rebo la trucada o el missatge d'algú que em demana de fer una presentació o un club de lectura o una presentació en alguna biblioteca, en alguna llibreria, i clar, ara tinc moltíssima feina a acompanyar aquest llibre i a contestar els correus, perquè sí, m'arriben missatges de lectors, que això és supergratificant. Això és un regal.
Això és molt xulo perquè hi ha el feedback.
Que bonic. per descomptat.
Perquè, clar, quan els escriptors, quan ja l'heu escrit i l'heu posat al món editorial, ja la novel·la també és en part dels lectors, no? És tot,
sí,
no?
Sí, sí. Mira, precisament això m'ha sorprès molt, perquè una novel·la que jo l'havia escrit per casa i que em pensava que només interessaria els de casa, em sorprèn la quantitat de gent que em diuen: Montse, és que és la vida del meu padrí, és que és com si veiés a la meva padrina. La gent s'hi sent identificada.
Clar,
i
això perquè...
ho trobo molt bonic, sobretot els almenarencs i almenarencs. És que conec a la gent, és que m'ha recordat tant els carrers del poble, és que... Bueno, mira.
És que al final també fas el retrat d'una generació, per tant,
sí.
No? Encara que estigui, doncs, amb persones amb noms i cognoms, és extrapolable a les vides que ha pogut viure molta gent en aquell moment, no?
Sí, això diuen. I clar, tan ocupada, jo sí que voldria continuar escrivint, perquè tinc moltes històries, eh? Sempre m'havia anat pel cap d'escriure.
Perquè, però... clar, el llistó està alt, perquè amb aquest, amb aquest debut...
Sí, sí, ara no ho sé, qualsevol ho millora, això. És complicat, complicat. Però sí, no ho descarto.
Doncs estarem atents a la publicació de la teva nova novel·la, però volem, si és que arriba algun dia, que suposo que sí, però avui des de Ràdio Balaguer doncs volem recomanar El sabó de casa a tots els nostres oients. Però deixem acabar l'entrevista, Montse, amb tres preguntes genèriques que ens agrada formular a tots els escriptors i escriptores que passen pel nostre programa. La primera: quin tipus de llibres t'agrada llegir?
Bueno, m'agrada molt llegir novel·la, principalment llegeixo novel·la, però m'apassionen les biografies, sobretot d'artistes, de pintors, d'escultors, correspondència, m'agrada molt.
Molt bé. Si haguessis d'escriure un llibre amb un altre escriptor o escriptora, a qui triaries? Pot ser viu o mort, perquè com que fem volar la imaginació? Un escriptor de referència, entenc.
No ho sé, pot ser la Maria Barbal, però també la Teresa Muñoz, aquesta escriptora de Barcelona, acaba d'escriure un llibre que a mi m'ha encantat, de literatura infantil i juvenil, que es titula 27 dinosaures i tracta l'assetjament sexual infantil d'una manera preciosa. Un tema tan escabrós està tractat d'una manera que el títol només llegir-lo ja m'emociona. I clar, amb la Teresa hem arribat amb un punt d'afinitat, de simpatia i de complicitat que no em faria res treballar amb ella. Hem compartit moltes coses. Vam començar, ja veus, ella com a coach i jo com a clienta, però al llarg dels anys aquesta relació s'ha anat transformant en amistat i jo crec que sí, que ens entendríem escrivint les dues.
Doncs qui sap. I per acabar, quin llibre hi ha actualment a la teva tauleta de nit?
Pues mira, n'hi ha uns quants. Jo soc de llegir un sol, començar i acabar. Però ara mateix n'estic rellegint alguns, precisament per una tertúlia que hem de fer a la Biblioteca Pública de Lleida. Però el llibre que començo i acabo i que tinc ara a la tauleta de nit és Dues dones, de la Montse San Juan.
Escriptora lleidatana. Doncs mira, justament aquesta novel·la és la que comentarem aquesta setmana a un dels nostres clubs de lectura, Dues dones, i ens visitarà la Montse San Juan.
Oh, sí? Sí? Mira, doncs ho he posat, però no sabia res, eh?
Espero que en algun moment doncs també puguem llegir El sabó de casa i convidar-te als nostres clubs de lectura de la biblioteca.
Estaria encantada, com
vulgueu. Així ho farem. Doncs, Montse, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació aquí a Ràdio Balaguer, al programa Va de Llibres, i que recordeu a tots que podeu comprar i llegir Sabó de casa, de la Montse Vendrell, que és una novel·la que trobareu a les vostres llibreries de confiança i que us volem recomanar especialment doncs, des de Ràdio Balaguer, perquè passareu una estona molt, molt agradable llegint-la. I haureu d'estar, dedicar unes quantes horetes perquè no és prima, diríem, Montse?
Ja. No, però diuen que es llegeix.
Però es llegeix
molt, molt de pressa, perquè diu que no la pots deixar, i que, bueno, i la gent diuen que se'ls ha fet curta. Hi ha molts lectors que em diuen, em sap greu que s'acabi.
Doncs escolta, potser n'hauràs de fer una segona part. Mentrestant, si no, doncs la podeu posar a la carta de Reis per aquest Nadal. Montse, moltes gràcies, molts encerts i esperem retrobar-nos ben aviat.
Gràcies a vosaltres. Me fa especial il·lusió que sigui la Biblioteca de Balaguer, perquè els anys que he treballat a l'Institut Almatà he sigut ben feliç i tinc bones amistats i molt bon record dels exalumnes.
Doncs siguis benvinguda a la nostra biblioteca sempre, sempre que vulguis.
Moltes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.
Baden Llibres.
Com ja us vam avançar en el programa anterior, el mes de novembre, la biblioteca se centra en la commemoració del centenari del naixement de l'escriptor Josep Vallverdú. Però, a banda, us proposem altres activitats.
El primer divendres del mes de desembre tornen les hores del conte per a nadons a la biblioteca. Concretament, el dia 1 de desembre a les 6 de la tarda, els infants de 0 a 4 anys podran gaudir de la sessió de contes Blanc, a càrrec de Maria Ten d'Umpa Lumpa.
Dimecres, 13 de desembre, a 8:15 del vespre, a la biblioteca tindrà lloc la presentació del poemari 32 anys i 18 mesos, de Francesc Domingo, un recull de les poesies que havia escrit en els darrers anys per a la felicitació de les festes de Nadal que regalava als seus familiars i amics.
I us recordem que fins al 29 de novembre podreu veure l'exposició Vallverdú Horitzó, ideada per Carme Vidaluguet, comissària de l'any Vallverdú. Aquesta exposició de petit format busca explicar la vida i obra de Josep Vallverdú per acostar la seva figura polièdrica al públic general, en especial les seves cares més poc conegudes. I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Vestida de nit, de la cantautora Sílvia Pérez Cruz.
Thank you.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.